Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Lisset Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger.
Aquesta hora al suplement, l'ofici d'educar.
L'ofici d'educar ple de continguts, com sempre, ens hi posem.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Des del meu punt de vista, el més essencial del fet que la música rap entri a les aules és que ens dona una oportunitat molt especial per repensar l'aula i per fer un canvi de mirada pedagògica que connecti l'aula amb el món, amb el pensament genuí, amb la reflexió social i amb l'aprendre a través de les arts i de la creació artística. Perquè quan introdueixes un nou text a l'aula, com és el cas de la música rap, que ha estat absolutament bandejat de la cultura escolar, quan el visibilitzes, el reconeixes i li dones valor pedagògic, això canvia l'aula. Canvia l'aula, canvia el que pots aprendre dins de l'aula i les maneres d'aprendre-ho. Canvia les relacions que s'estableixen entre els alumnes i allò que estan aprenent. Canvia les relacions entre els alumnes i el docent i entre els mateixos alumnes. Per tant, expandir el repertori de textos que formen part de la cultura escolar canvia l'escola, canvia l'aula i, per tant, també canvia el món.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la Cristina Liagas, doctora en Humanitats i professora de la UAB. Explica el raper Paullón que el hip-hop és una expressió artística que va néixer de la rebel·lia contra les desigualtats socials i la pobresa, quan les classes populars racialitzades estaven sent durament oprimides i aquesta joventut oblidada va començar a crear una nova forma cultural vibrant. Canalitzar la ràbia de manera constructiva a través de l'art va ser el punt de partida, cooperació, creativitat i crítica davant de tota injustícia i d'aquí que joves i centres educatius hagin abraçat el rap. En parlem amb...
Pau Llong, raper i activista social, impulsor de la cooperativa Versemblant, que porta el rap a les aules, economista de formació, membre de Taifa i de la banda Adversaris, i també autor del dossier El rap a l'aula, aprenentatge d'una revolució en marxa. Alba Martínez, Vità, rapera, membre de Versemblant i de Sense Furore, i estudiant de psicologia. Carme Ramilo i Mireia Casals, professores i tutores de quart d'ESO de l'Institut Albert de Lliçà de Vall, i el testimoni del Blai i la Berta, que han fet el taller del rap a l'aula. I acabarem amb el concurs dels llibres per somiar amb el Jaume Centelles i un apunt del Dia Internacional de la Dansa.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Percepció, emoció i acció són els puntals del sistema funcional i del cervell. I per què no apareixen a l'hora de construir una persona? Pablo del Río.
Avui a l'ofici d'educar, el rap a l'aula, Alba, Pau, Carme, Mireia, benvingudes, benvingut. Comencem, si us sembla, pel Pau, que és una mica l'artífex d'aquesta moguda, raper i activista social. Es veu que uns nanos estaven interessats en el rap i amb l'assessorament del Carles Alcoi, el Pau Llong va fer un primer taller explicant-los les tècniques que feia servir per escriure i rapejar els escenaris. S'ho va aprendre com si fossin bolos. La clau, diu ell, era connectar des d'un univers emocional i cultural proper, posant valor al que feien, no jutjar ni corregir, sinó encoratjar i generar confiança, fer-los veure que el que estava passant amb el rap era molt potent. D'aquell primer taller fa una dècada i el juny del 2020, en plena pandèmia, en un exercici de sistematitzar els aprenentatges, es publica Rap a l'aula amb dos objectius: oferir una eina didàctica potent al professorat i el segon, compartir per què l'art funciona, emociona, motiva, implica, consolida aprenentatges i permet expressar. De fet, als 15 anys el Pau va començar a escoltar i escriure rap, als 20 va fer la primera maqueta i 500 concerts, i als 25 el primer taller de rap, però el que més l'ha transformat, diu ell, són els intercanvis a les aules amb joves i docents. Pau Llom, benvingut. Tu.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Tu què has après del rap, dels docents, de tu mateix fent rap, d'aquesta etapa per compartir-ho amb ells?
Bueno, bàsicament l'aprenentatge fonamental que jo explico en aquesta introducció al llibre és aquesta, no? La idea de que al principi jo tenia la percepció que l'únic, que no és poc, que podia portar el rap a les aules eren aprenentatges de tipus cognitiu, intel·lectual, retòrica, pragmàtica, recursos literaris, etc., que podia ser senzillament una crossa a l'aprenentatge lingüístic, podríem dir curricular, i en canvi l'experiència em porta a veure que estan passant emocionalment, directivament, coses bastant més interessants i que havien de posar l'ull aquí. I aquest aprenentatge que jo faig conjuntament amb docents i amb alumnes és una mica el que detona l'escriptura d'aquest llibre i d'aquesta proposta pedagògica.
I una de les coses que surt del llibre en aquest dossier és que el rap es considerava o es creia en la comunitat educativa que era un estil literari musical menor, no? i vosaltres defenseu, per contra, que és un instrument pedagògic potent, i en flow. Què és això del flow, pues que...
Bueno, per la gent que, que no sigui pròpia de l'univers, podríem dir, simbòlic i cultural del rap, li semblarà una cosa estranya, però és molt senzill. Bàsicament és una paraula que encarna o internalitza tots els aprenentatges del rap en una sola paraula. És el ritme que tens al rapejar, els recursos que utilitzes, la dicció que tens, la tonalitat que li poses. És el teu estil, és la teva manera de rapejar i de recitar un vers sobre l'instrumental. I sobre el primer que deies, sí, és molt important, jo sempre ho reivindico i crec que cada vegada està més clar. La idea de que el rap és un estil, des d'un punt de vista literari i també musical menor, jo crec que prové d'un desconeixement i d'una ignorància, no? És com si, jo què sé, jo no hagués llegit mai, o només hagués llegit novel·les romàntiques de gasolinera i no hagués llegit mai crim i càstig i pensés que la narrativa és un estil menor. Pues, però el que has de fer és buscar rap millor per entendre que hi ha rap potentíssim i que, lluny de ser un gènere des d'un punt de vista poètic menor, internalitza un repte d'aprenentatge encara més gran que la poesia merament escrita, perquè no només has de treballar amb recursos potents, expressar coses potents, i per tant tens tot a disposició tota l'artilleria de recursos que tenen a veure amb la poesia, sinó que més ho has de recitar bé, ho has d'interpretar bé, per tant aquí entra tota la part de la dimensió musical. Així que res d'un gènere menor, és un gènere potentíssim i que connecta molt precisament perquè explicita la relació amb la musicalitat, que la poesia ja té per se, evidentment, però que el rap està completament accentuada, no? I per això arriba molt més. Al final, a mi m'agrada moltíssim el rap i la poesia recitada i la poesia escrita, doncs, m'agrada, però no m'agrada tant i no tinc cap problema en dir-ho. No em sento ni una persona que estigui menys estimulada intel·lectualment ni que sigui menys... No sé, em sembla un argument elitista, sincerament. Pensar que Shakespeare és literatura i que Wu-Tan Clan, per dir-ho amb l'exemple més radical, no ho és. És absurd per mi aquesta idea.
I també és una eina de reivindicació individual i col·lectiva. I això és molt potent, no? I això enganxa molt.
Sí, no té per què ser-ho. Hi ha temes i grups, etc., que no utilitzen el rap en aquests termes, però sí que és veritat que té una gènesi social, cultural i política important, el rap, i ens permet, efectivament, ser coherents amb això que a vegades explica amb els tallers, que és aquesta idea del rap o del cinquè element de la cultura hip-hop com el coneixement, no? La idea de que obrim la porta al coneixement crític a les aules, que és una cosa que les escoles ja fan, però que nosaltres ho fem també des d'una altra òptica, des d'un llenguatge, si es vol, més de carrer, i a vegades més proper a alguns alumnes i algunes alumnes.
Sentim un taller de rap de l'octubre del 2020 en la segona edició de la formació vivencial per joves Raval Links per empoderar joves de diferents comunitats culturals del Raval amb nois i noies de 18 i 30 anys que viuen al barri.
Rompiendo cadenas, luchando por mis sueños, luchando por mis metas, reparando grietas y también las tuyas. Es el momento de que avances y que no huyas. Rompiendo barreras, rompiendo cadenas.
I ells, com viuen la proposta, ells, que són els protagonistes?
Doncs se'ls hauria de preguntar amb ells. Nosaltres, majoritàriament...
Ho hem fet, eh? Si no, i no ho sentirem.
Sí, majoritàriament tenim la percepció que ve, tot i que, evidentment, hi ha de tot, però, en general, intentem pues, connectar... Pues això, vivencialment, emocionalment, intel·lectualment amb ells i elles i donar-los eines perquè puguin expressar-se.
Segons la Cristina Liagas, que l'hem sentit al principi, ella és doctora en Humanitats, una de les potències del taller és que...
mobilitzen molts aprenentatges d'una manera holística. Ens aporten un nou espai d'expressió i de socialització del pensament que ens permet que l'alumne expressi punts de vista sobre el món que potser no ha compartit mai en el context de l'escola, i això és potent. Després també hi ha el tema de l'escriptura, un aprenentatge fonamental de l'escola, i el rap el que ens permet és ampliar les maneres de representar-nos l'escriptura a l'escola, plantejant-la com un acte menys intel·lectualitzat, menys planificat i molt més guiat per la intuïció, per la musicalitat i també pel cos. I finalment, el rap ens aporta un nou accés a la poesia, que és un dels grans reptes que tenim a l'escola, perquè encara que la poesia i el rap o la spoken poetry formin part d'universos socials allunyats, en realitat comparteixen un fons líric. I per això a l'aula podem establir ponts pedagògics entre aquests gèneres que permetin un bon aprenentatge literari.
Versemblant, sembrant versos. Aquesta paraula és preciosa, eh? És filosofia de la praxi feta rap, una escola popular itinerant, un projecte que pretén fomentar la consciència crítica del jovent mitjançant l'art urbà i el hip-hop. També en forma part l'Alba Martínez, Vita, rapera, estudiant de psicologia i membre de l'Essence Furore i Tribade, un rap polític de noves tendències. Tu també vas entrar en aquesta història, també fas aquest rap a les aules. Com són aquests tallers? Perquè ens fem una idea, perquè els que no hi hagin participat mai. A veure, situa'ns una mica, què ens trobarem?
Bueno, ens trobem una mena de bolo, en realitat, que això és una cosa que el Pau ens ha ensenyat molt, no? Com una mena de bolo en la que tota l'estona passen coses, no? No pots deixar d'estar allà perquè tothom estigui atent tota l'estona, no? Aleshores, comença una mica situant, posant en context aquesta vessant més reivindicativa d'on neix el rap, no? El context de barri del Bronx, anys 70 i tot això. Aleshores, passem a fer la part de la tècnica del rap per posar en valor tots aquests coneixements que estan molt vinculats als coneixements formals. Llavors, aquí ja comencen a flipar una mica, no? En plan, lo que no pillo con Góngora o Quevedo ho estic pillant a través del rap. I llavors comença a haver-hi la part de l'escriptura, que aquí és on es posen en pràctica tots aquests coneixements, i finalment, en els tallers que són express, només de dues hores, acaben sortint a rapejar, no? Com tenir el repte final de demostrar tot el que s'està fent i posar-hi veu, no? No només l'escriptura, sinó posar-hi veu. Després hi ha els tallers una miqueta més llarg, que poden ser de 3-4 sessions, on acaben amb una gravació final, es grava tota la cançó de la classe, i aquests són els que, bueno, els més macos, no? Veus tota l'evolució i com al final es mengen el micro, i és molt guai.
Us criden mestres de música, de català, de socials, de castellà, tutories. Treballeu sobretot per instituts, però també per escoles, creis, centres oberts, centres de tarda, esplais, universitat. I durant la pandèmia vau fer els tallers Fight the Covid pensats perquè els nanos traguessin l'angoixa, no? Què us vau trobar, no? Que hi havia molta angoixa, hi havia... Què sortia? Perquè realment ha estat una etapa molt, molt difícil per molts nanos.
Doncs al principi, clar, durant la plena pandèmia, en aquests tallers online, al principi a nosaltres també ens costava, no?, com el tema de la no presencialitat, perquè el que es mou presencialment és molt diferent, no? I, òbviament, doncs sí que hi havia moltes angoixes, moltes preocupacions. O sigui, si nosaltres ja com a persones adultes teníem pors del que estava passant, ningú ha viscut una pandèmia, imagina't amb 13-14 anys, que a més estàs amb la vida a les mans, que t'està cremant i no pots sortir al carrer ni res, no? Però ara, una mica amb més visió, em sembla que ja, doncs, bueno, s'han amoldat una mica i sí que estan més oberts a expressar totes aquestes angoixes i preocupacions que en plena pandèmia igual encara no podien identificar emocionalment una mica. No sé si tu, Pau, més o menys has vist.
Sí, no, exactament el mateix. O sigui, la idea és això, és que al final és l'explicació, el nucli que dona sentit a la nostra proposta, que és que nosaltres pensem que sense art, sense literatura i sense música, sense emoció, hi ha una part fonamental de la construcció d'una persona, d'un individu, d'un subjecte que no es desenvolupa a l'escola, que l'escola està massa orientada a qüestions cognitives, que són importants, però poc a qüestions directives. Llavors, la música et permet això. Tothom ens hem emocionat escoltant una cançó que ens mola i hem plorat i hem pensat que per què no estic cuidant més a la meva mare o perquè aquest amic que tinc ja no el tinc, i això no ho fem. Ho sento pels profes de mates, però no ho fem fent polinomis, ho fem llegint literatura, escoltant música. Llavors, bàsicament, nosaltres no és que siguem mags de res, senzillament recuperem aquestes pràctiques i recuperant-les amb tot l'esforç que podem, doncs passen coses interessants i passen coses que la gent es trenca o que la gent, efectivament, connecta amb el seu patiment. Avui en dia, moltes famílies de molts nanos ho estan passant molt malament en tots els sentits, econòmicament, socialment, perquè els seus pares han perdut la feina, perquè han perdut els avis i les àvies. Moltes vegades ho comentem, la quantitat de nanos que ens ha explicat aquest any que han perdut la seva àvia i no l'han pogut acomiadar. És una cosa duríssima, no? I potser no hi penses si no t'ha passat a tu i donar un espai perquè un nano pugui explicar i compartir-ho amb els nanos de classe, doncs és superinteressant. Pensem.
Quin paper tenen les emocions amb el rap? És a dir, com el rap pot moure aquestes emocions, no? I una altra cosa que dieu, no? I el fet de posar-hi el cos, no? En aquest, no només és...
Sí. Bueno, no sé si, pues com en tot, jo crec que hi ha hagut una sèrie d'avenços en neurociència i no només, per tant, en psicologia, en la psicologia de l'art de Vygotsky, de la que parlem nosaltres sempre, que demostren que sense emoció no hi ha cognició, o sigui que no aprens res si no d'alguna manera estàs estimulat emocionalment, que hi ha que el sistema funcional humà és molt holístic en aquest sentit, efectivament, està molt integrat i que, per tant, si utilitza sempre aquests recursos, l'aprenentatge flueix. Però això tampoc s'ho ha inventat el rap, insisteixo, això, pues, Homer i la poesia, podríem dir, clàssica, lèxica, utilitzava l'oralitat i la rima precisament per estimular la memòria. O sigui, això és tan vell com anar a peu, diguem-ne.
Alba, Pau, digueu-me moments en els que vosaltres us hagueu emocionat molt fent aquests tallers. Que les vostres emocions s'hagin remogut molt.
Jo fa un mes aproximadament a un taller al Gornal, amb un col·le d'alta complexitat on hi ha molt absentisme i tal, vaig tenir un grup en el que jo vaig ser molt light, no vaig fer mucho hincapié en el tema feminisme o massa polític i tal, i unes xavales que cantaven flamenc de la hòstia van fer, bueno, una tornada que em donaven ganes de plorar, en realitat, no? I moltes vegades passa que pues, l'alumnat plora, però tu com a tallerista, no?, t'has de quedar allà mantenint el tipo. Mm. I aquest va ser un dels moments bastant tops de taller. Com, uau, o sigui, com estan expressant això, que jo en realitat les vaig dirigir una miqueta, però molt poc, no? I era com, bueno, en realitat, entendre l'alumnat no com un subjecte passiu, sinó que és que en realitat tenen ganes d'expressar, no? I que tenen moltes coses a dir i normalment no troben aquests espais, ni a la família, ni a l'escola, ni enlloc. Aleshores...
Jo també, hòstia, pensaria en molts exemples. Ara em ve al cap, per exemple, l'any passat, un taller més dedicat o dirigit a qüestions d'assetjament, de bullying, d'acord a l'aula, i un nano dels que havia patit precisament aquest assetjament amb altres persones de l'aula sortir a explicar això davant dels seus assetjadors, podríem dir, davant de l'aula, posar-se a plorar, un moment supercatàrtic, no? Jo què sé, però bueno, ens en vindrien al cap uns quants més.
Diu el Pau Llong que quan un jove rapeja està trobant el seu lloc, està intentant dir què pensa de la vida, assenyalant el que no li agrada, pensa en veu alta, la veu interna, important a l'hora de trobar el rumb a la vida. Sentim com ha viscut el taller de rap la Berta.
És una manera de transmetre els teus sentiments, les teves emocions, la teva opinió sobre temes de l'actualitat d'una manera molt guai, com pot ser la música i en aquest cas el rap. I a sobre l'experiència de gravar-ho, perquè això és, no sé, és una passada, no? Sembla que estiguis a dintre d'una discogràfica, ja que tens el micro, tens els auriculars, tens una persona que et guia. Crec que és una experiència única que no tothom pot fer, no tothom pot gravar la seva cançó. M'ha encantat haver-la viscut, la veritat. Animo a tota la gent que pugui participar. És una experiència inoblidable que li recomano a tothom.
La cultura, els mitjans artístics, ens fan, ens canvien la ment humana i el cervell. Lev S. Vygotsky.
Avui a l'Ofici d'Educar, el rap a l'aula és una passada, ens ho ha dit la Berta. I la relació amb els mestres, què?
Molt guai, no?, en general.
Sí, sí? Molt. Jo sempre sí? M'he portat molt bé amb les mestres.
Sí?
Lluny de l'estigma aquest de, sí? Del rapper i la rapper com una persona aliena als docents i tal, i antagonista, jo sempre m'he portat molt bé. I ara encara més, són persones... Són una joia de la corona, nosaltres sempre ho diem. L'educació i la sanitat pública, per altra banda, són les dues encara espais, diguéssim, no mercantilitzats, o no del tot, perquè ho estan intentant, on persones... es dediquen a ajudar i a donar eines a persones que no coneixen. És una cosa... És el socialisme dintre del capitalisme, diguéssim. És una...
Després de tantes floretes estaran contentes la Carme Ramilo i la Mireia Casals, professores i tutores de quart d'ESO de l'Institut Albert de Lliçà de Vall. Rap a l'aula, un taller que s'ha fet gràcies al suport de l'Ajuntament i el Casal Juvenil al Caliu, i en el que cada grup de quart d'ESO de l'Institut ha fet 3 sessions. L'experiència en conjunt els ha agradat i han participat, sobretot, perquè els ha enganxat al tema social i per la vena crítica dels adolescents amb temes com el racisme i el masclisme. Mireia, comencem per tu, Mireia. Com ha anat? Com ha sigut aquest taller? Ara senties, els elogis que et feien.
Sí, hola. Doncs nosaltres encantadíssimes, perquè ens va sorprendre molt i ens va agradar moltíssim el taller i vam estar super a gust. I em sembla que ens va agradar, inclús més a nosaltres que als alumnes. No sé si...
Imagina't.
A veure per qui es fa el taller, eh? A veure.
Sí, no ho sé. Penseu que vam acabar nosaltres, justament nosaltres dos, que vam estar molt de temps, vam acabar fent la gravació amb els alumnes. I en el producte final sortim, o sigui que... Bueno, ens va agradar molt. Ho explica molt bé i... Principalment jo crec que se'ls nota que el que fan els agrada i jo crec que això és bàsic, no? Quan eduques, quan ensenyes, el tema de que t'agradi el que fas, es nota tant quan ho expliques que ells s'enganxen rapidíssimament. I nosaltres aquest taller vam pensar que per a tutoria de quart, perquè ja sabeu com estem ara, no? Amb el tema de la pandèmia, i no podem fer gaires sortides ni podem fer gaires tallers. I llavors, bueno, estàvem al centre fent un projecte que es diu Dones, que tracta sobre la discriminació social i laboral. I bueno, vam veure aquesta opció i bueno, crec que els ha encantat. No? Han pogut fer com a producte final la gravació, que és super recomanable. I ens ha passat doncs, que, bueno, a part de que han pogut crear, no? És una cosa molt àgil, doncs han tret també moltes emocions. I això, bueno, agrada, no? També als professors que veure com els teus alumnes creixen també emocionalment.
Carme, què heu après com a docents?
Merci per convidar-nos en primer lloc. Bé, com a docents, jo el que tinc claríssim, i ja ho tenia i ara encara ho tinc més, és que la nostra professió es retroalimenta també dels adolescents. Ells aprenen de nosaltres, però nosaltres aprenem moltíssim també d'ells i d'elles, no? I que hem de relacionar constantment els coneixements que transmetem amb la realitat més immediata. I el rap és una molt bona manera de parlar de temes que els interessa, i pots treballar-ho doncs, des de qualsevol matèria, des de tutoria, català, castellà, des de qualsevol. I sobretot, doncs, que, com s'ha comentat abans, doncs, reben molt els coneixements i són esponges. A vegades ens pensem doncs, que poden ser més passius i passives i no, ens equivoquem totalment. Són persones que necessiten estar constantment en moviment i bueno, xuclen molt de la realitat.
Com ho han viscut ells, d'aquestes esponges? No? I fins a quin punt penses que aquest taller pot introduir una manera diferent de fer a l'aula? És a dir, que us pot fer canviar la manera. I que potser també estaria bé fer-ho.
Ho han viscut amb un entusiasme impressionant. Mira, per explicar-vos que hi ha una imatge que jo personalment no oblidaré mai, que és una noia que en escoltar la cançó que havien gravat, és justament del grup del Blai, que ha parlat abans, es va posar a plorar. En escoltar la cançó que havien gravat amb el Patxi, va plorar de l'emoció. I a mi això, i a més ho explicava, no és que se sentís malament pel fet d'emocionar-se tant, és que ho explicava una vegada i una altra, i tant ho va explicar que és que al final se'n van negar els ulls. O sigui, ho han viscut tan activament, i a més, tant la Mireia com jo van tenir la gran sort que ens van convidar a gravar amb dos grups diferents, no? El mateix alumnat. Uh-huh. En el cas del Blai, que va dir, va, Carme, vols gravar també? I això sí, m'hi vaig apuntar i va ser una experiència increïble. I un altre grup també m'ho va demanar i vaig dir que sí. Vull dir que ells ho han passat bé, i elles, però...
Però vosaltres encara més.
Sembla... Jo, de seguida que pugui tornar-me a apuntar a un taller de rap, us asseguro que m'hi apunto.
Mireia, tu per què ho recomanaries amb altres mestres? Algú que ens pugui estar sentint, allò? Per què val la pena fer aquest taller, va?
Bueno, jo t'haig de fer aquí un spoiler perquè jo ja ho he recomanat. La meva filla és adolescent i ja li he recomanat i li ha comentat a la seva tutora i tal, o sigui, perquè crec que, bueno, poden aprofitar per introduir la poesia, la retòrica, no?, a través de la música, i sobretot a mi el que més m'ha agradat, jo soc profe de mates i per tant, a mi el que més m'ha agradat és el tema d'introduir el tema social, no?, el tema aquest de que poden ser més crítics, no?, poden treballar més a nivell social, a nivell ètic, no?, i surten al·lucines, no?, com jo en mitja hora no hauria fet aquesta creació de poesia. Jo crec que no hauria pogut fer, i ells ho han fet, no?, i llavors, bueno, jo crec que a vegades necessiten l'espai per fer-ho, i aquest taller els hi dona aquest espai.
Sí, jo volia agrair-los, no?, perquè estan tenint unes paraules molt boniques, i realment també he de dir que amb la meva experiència amb aquest grup de Lliçà, que sempre ens ho passem molt bé i tots els grups són fantàstics, es veien uns grups humans molt potents i amb una feina i un background darrere molt, molt... Bueno, és a dir... que evidentment no hem descobert res nosaltres, que els grups eren gent fantàstica, i de fet ho demostraria amb el fet de que per primera vegada vaig rebre, no sé si 80 missatges dels alumnes de tot el curs agraint-me el taller, que no m'havia passat mai a la vida. No sé si hi havia una consigna. Jo vaig arribar a pensar que els docents els estaven apuntant amb una pistola perquè ens escrivissin, perquè tots els alumnes em van bombardejar per Instagram,
home,
per correu.
Potser ho feu molt bé, no?
Potser ho vaig pensar. Hòstia, quin entusiasme, però tots, moltíssimes gràcies, i hòstia, rebre tots aquests missatges per la feina que fas, la veritat és que és de les coses més boniques que m'han passat en els últims anys, o sigui que agrair-los perquè tenen una qualitat humana els seus alumnes brutal i segur que hi tenen molt a veure també elles, així que...
Alba, i el més guapo és tornar rappers a les profes en realitat, i que se queden con tu el aula.
Tal qual. Tal qual.
Carme... Els tenim que veure, no? Movent allà el cap, tal,
sí,
bueno,
sí, molt, sí. Molt, molt, molt.
I no exagerem ni perquè ara estiguem en el programa, no. Vull dir que penseu que ho diem...
Que és veritat, és veritat. No ho teníem preparat, això.
No.
Carme,
gràcies,
Mireia,
per les vostres paraules.
Gràcies. Sentim també com ha viscut el taller de rap al Blai.
Moltes gràcies.
Penso que és un taller fantàstic. Et permet investigar i aprendre sobre el rap i el hip-hop, que és una cultura bastant recent a la humanitat. A la nostra etapa de l'adolescència ens ajuda molt a connectar no només amb els nostres companys quan escrivim i rapegem, sinó també amb nosaltres mateixos, perquè t'alliberes de les tensions i descobreixes un món nou que et pot apassionar, i la veritat és que realment va ser una experiència molt maca. Vaig gaudir molt amb els meus companys i sobretot vaig perfeccionar amb l'ajuda del Pau i la Vita les meves tècniques i el meu nivell pel rap. És una activitat preciosa i m'encantaria repetir.
Avui una activitat preciosa, el rap a l'aula.
Que l'equipi de l'aquest noi.
Sí, ja ho heu vist, que parlen molt bé.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
La música rap ens porta a representar-nos l'escriptura d'una nova manera, en interrelació amb l'oralitat. Pau Llong.
I fruit dels tallers, el Pau Llong es va preguntar moltes coses, eh? Què fa que una obra ens emocioni, impacti fins a consolidar un aprenentatge que ens transformi, motivació i aprenentatge? I vas trobar les respostes amb Vygotsky, que ja n'has parlat, que parla de la importància de l'art, de la literatura i del procés creatiu en l'aprenentatge. A veure, Vygotsky, no és fàcil, Jo m'ho he estat mirant, A veure, què va il·luminar Vygotsky de la vostra feina? Què vau entendre, I que s'entengui...
Bueno, una mica uns quants detalls hem donat, però no és complicat. O sigui, primer, la importància de l'entorn sociocultural, o sigui, del bagatge de l'entorn i de l'existència d'altres coses que en el nostre cas han de travessar els murs de les escoles, i per tant les escoles han d'estar obertes a aquest tipus de realitats culturals que acompanyen als centres educatius, extramurs, diguem-ne. I per altra banda, això, tota la investigació que Vygotsky, abans de consolidar-se com a psicòleg, podríem dir més científicament, ell fa al voltant de l'obra d'art. O sigui, què és exactament el que fa que una cosa com una obra d'art ens emocioni i quin impacte físic, material té en el nostre sistema funcional, en el nostre cervell, i per què ens transformes, i què vol dir la catarsi, què vol dir allò quan estaven explicant ara aquestes companyes, aquesta noia es va emocionar, què està passant allà, què està passant ja no només emocionalment, podríem dir de forma molt mística, sinó materialment, i per què això està tan relacionat amb l'aprenentatge i amb la directivitat, o sigui, en els teus valors, en quin moment aprens tu que les coses que has de fer a la vida les has de fer d'una manera i no d'una altra. Doncs Vygotsky, d'alguna manera, el que intenta és, des d'una perspectiva científica, demostrar que això passa sobretot amb un instrument que ell anomena psicotècnia, que és l'obra d'art. Igual que hi ha psicotècnies de l'intel·lecte, doncs amb la taula de multiplicar aprens a calcular, doncs amb un poema o amb una novel·la o amb una bona cançó aprens a orientar-te directivament, o sigui, a projectar-te, a fer un pla de futur, a pensar i a valorar, a construir-te moralment. O sigui, les eines, la caixa d'eines per fer això és l'obra d'art. Això és una mica l'aprenentatge fonamental de Vygotsky.
I la catarsi és allò que ens explicaves abans, que t'havies emocionat, que t'havies aguantat les llàgrimes, sí. Que no sé si...
Llavors no és catarsi.
Seria això, no?, la catarsi?
Sí, una mica com aquesta explosió, quan algú t'atravessa corporalment, per així dir-ho.
I per què necessitem la catarsi? A veure, explica'ns-ho, Alba.
Pues per viure, no? Tot el que se guarda pa dentro es queda d'alguna manera en el cos i en determinat moment acaba sortint, no? Aleshores és algo... O sigui, l'escriptura i el rap, per mi, i suposo que pel Pau també, i el que donem als tallers és aquesta possibilitat de... T'estic presentant una herramienta terapèutica, al cap i a la fi, no? Mm. És a dir, aquesta manera d'expulsar o d'escopir, no? Perquè l'art s'escupe una mica, En realitat, en el fons, és una cosa terapèutica. Aleshores, jo crec que és bàsic estar-hi present, sobretot, no? A l'hora d'escriure, a l'hora de rapejar, i tot el que ho vius d'una manera vivencial acaba, doncs, provocant una motivació, una emoció al darrere, i fa que això mai s'oblidi.
I això és un aprenentatge que, en realitat, està guai que sigui a l'escola, perquè, en realitat, Vygotsky, precisament, el que aporta és una anàlisi, com deia, científic, objectiu de què ha de tenir una obra d'art, què ha de tenir un poema, què ha de tenir una novel·la perquè passi això. Jo ja conec molta gent que es dedica a l'art, a fer cançons i tal, i que no ha reflexionat al voltant d'això, i em sembla curiós, i ell dona unes eines que tenen a veure amb la dialèctica, amb la contradicció, forma, contingut, que a mi m'han servit molt per entendre per què alguna cançó que escolto m'agrada, o per què algunes cançons que he fet jo no valen un duro, i altres potser sí.
Una cosa que em va agradar molt de Vygotsky és que diu, la veritable obra d'art és quan surts millor persona del que has entrat. Això em sembla genial, no ho fa tot, eh? O sigui,
sí, això
si una
molt...
pel·li et reformula i et remou i surts millor, hòstia, hi ha molta diferència, molta.
Clar, sí, sí, això és la diferència aquesta que d'Aristòtil, de la que parla Pablo del Río també, no? De que una obra d'art, efectivament, és una obra de... passa alguna cosa en algun moment, com dèiem, que et curtcircuita i et fa pensar i sobretot et connecta amb tu, amb coses que t'estan passant a tu, coses que tu pots fer millor, i per això t'afecta, per això et toca, perquè des d'una perspectiva sensible allò té a veure amb la teva vivència també. És molt potent, clar.
Dius, Pau, que és urgent, abans ens ho deies, un replantejament de la cultura educativa mitjançant l'art, la creativitat i l'educació artística. A veure, què li falta a l'escola i com és que estem desaprofitant eines tan potents com les que ens esteu explicant? O no aprofitant tant? Perquè segurament que hi ha mestres que sí, que estan intentant reformular-se.
Sí, sí, moltíssims.
I tant. Jo, en primer lloc, sempre que em pregunten això, el que dic és que intento portar un punt d'humilitat, perquè penso que la majoria de professors tenen més experiència que nosaltres, el que fan té un valor que flipes, per això ho he subratllat abans, treballen en un entorn materialment molt complicat, de retallades, de ràtios, per tant, demanar-los la lluna, com fan moltes vegades alguns neoliberals, que és que facin més amb molt menys, és impossible, i per tant nosaltres no anem a les aules a fer lliçons de res a ningú. I efectivament, com dius tu, hi ha profes que fan això des de fa molts anys. És a dir, intenten incorporar la narració, el pla de vida, l'emoció, la música, el teatre, l'educació, i ho fan des de fa molts anys. Per tant, Barsemblant no ha vingut a inventar absolutament res. Ara bé, el que sí pensem és que fa falta rebaixar continguts, que no vol dir desplaçar el coneixement. Crec que algunes persones malentenen això. El coneixement és molt important. El que hem d'entendre és com s'adquireix el coneixement. Ningú està en contra de que la gent aprengui coses. A tots ens agrada aprendre coses. A mi m'encanta aprendre coses. El que hem de veure és per què aprenem les coses, què ens motiva a aprendre-les i com funciona l'aprenentatge des d'una perspectiva cognitiva. I el que diem és que les eines que possibiliten que passi a vegades estan massa absents de l'escola. Per tant, què vol dir? Pues el que diem, no... que al final, el que diu el Pablo del Río, que les Maries, que el que tots havíem considerat, jo el primer, i tots segur els que estem aquí, les Maries, no? L'important és les mates, com una cosa instrumental i tal, l'important és les ciències, no sé què. I en canvi, el teatre, la dansa, la música, un rato ara fem una mica de cant coral, però això és... Pues que aquestes activitats agafin una certa centralitat perquè permeten desenvolupar aprenentatges significatius i no només preparar subjectes perquè siguin explotats al món laboral, sinó crear subjectes crítics, persones que tinguin consciència, persones que necessitem crítiques perquè tenim un món absolutament fastigós, que les persones adultes ja ens hem encarregat de dinamitar i necessitem persones crítiques que ens s'obrin pas i ens diguin, bueno, aparteu-vos perquè sou uns inútils i nosaltres tenim millors idees que vosaltres per fer rullar aquest món. Llavors, per construir aquest tipus de persona no necessitem més cognició, no necessitem més enginyers, amb carinyo, que no s'enfadin els enginyers que ens escoltin. Necessitem persones conscients, sensibles i que prenguin partit.
I, Alba, parleu també de la dieta cultural, la importància dels mitjans culturals en la formació de la consciència dels joves. Això pot ser una cosa que, mira, què escolta, què li agrada, què fa, no? I això té importància.
Home, i tant. La identitat, sobretot en aquest moment com és l'adolescència, on tu t'estàs formant com a persona, no? La teva personalitat s'està cristal·litzant d'alguna manera... tot el que és la cultura, tot el que són els mitjans de comunicació, el que estàs consumint, no? La cultura que consumeixes, te tira cap a un lloc o cap a un altre, no? La formació dels teus valors, dels teus ideals, etc. Aleshores, és molt important. Igual no, o sigui, no només com guiar cap a una dieta cultural que sigui doncs rica, crítica, no? Afavorir el pensament crític, sinó la pròpia escolta crítica, i això moltes vegades, com ho dic, en plan, penya, no passa res si escolteu un tema de reggaeton que igual diuen barbaritats, però sigueu conscients. No, jo també ho escolto, però soc conscient del que lo que està dient no lo compro, no? com dintre del món en el que estem, donar aquesta cosa de l'escolta crítica o del consum crític de la cultura, una mica.
Mm-hmm. Què us trobeu a les aules d'aquesta dieta cultural, d'aquesta, de com són aquests nanos, de què volen, de si se senten escoltats o no, què tenen ganes de fer, de dir, de produir,
bueno,
de crear?
És que això depèn. Depèn de moltíssimes coses. Malauradament estem en una, com deia abans, vivim un sistema educatiu molt fragmentat i amb moltes desigualtats, i per tant depèn de quin municipi vagis, depèn de quin barri i depèn de moltíssimes coses. Malauradament, i això ens passa a tots, doncs la dieta cultural de tots i totes està molt atrevessat per qüestions més mercantils que no pas, podríem dir, crítiques i de qualitat. Per tant, doncs, trobem de tot. Però el que nosaltres intentem proposar al professorat i als docents és, bueno, d'algun lloc has de partir per, no només per oferir una dieta cultural millor, sinó per ensenyar, que és aquest l'objectiu, a l'alumnat a autodeterminar-se amb una dieta cultural. Perquè tu desapareixeràs de la seva vida, però aquest nano haurà de triar quins llibres vol llegir, haurà de triar quin cine li agrada, haurà de triar si vol fer música o no sé què. Llavors, tu li has de donar les eines perquè ell s'autodetermini. Llavors, és important que d'alguna manera es posi en valor el que estan escoltant per acompanyar-los en un procés de construcció de la seva dieta cultural. Si tu d'entrada dius, el que estàs escoltant és una merda, no m'interessa, perquè és sexista, potser el nano no està connectant amb tu i diu, bueno, doncs a mi m'agrada això, noi. Per tant, nosaltres el que demanem és no comprar acríticament i de forma positiva el que s'està escoltant, el que s'està veient, però sí parar l'orella. Què és el que està passant? Nosaltres com a talleristes estem obligats a fer-ho, perquè jo sóc un vejestori, jo tinc 40 anys pràcticament ja. Per tant, per un nano de 15 anys podria ser el seu pare perfectament. Llavors, jo, si no paro l'orella i miro més o menys quin rap s'està escoltant avui, si està escoltant més trap o si potser això tal, potser jo estic posant referents a l'aula que a mi em semblen brutals, però que per ells estan completament desconnectats d'aquesta realitat. Per tant, ja no diem algú que amb més edat que jo encara pues, està intentant connectar, jo que sé què, de fa 30 o 40 anys s'ha d'intentar conèixer el que passa.
Sí, la moguda és com donar valor als seus referents també i treure la part positiva, no? Avui en dia a totes les aules hi ha dos o tres xavals que escolten Batalles de Gallos. Uh-huh. A mi és algo que no em representa, però tinc la tasca de, en mi casa, poner-me al dia i saber més o menys i doncs, treure coses de profit. Doncs, la rima interna, per exemple, l'explico a través moltes vegades de batalles. Censurando las partes que diuen barbaritats, no? Però això també és pensament crític.
Les Batalles de Gallos, pels oients que ens estiguin escoltant i no sabien què és, són batalles d'improvisació entre diferents artistes que no escriuen, sinó que directament improvisen. Això és un fenomen que, si algú no el coneix, és que està desconnectat de l'adolescència, perquè avui qualsevol aula, el 80% dels nanos i nanes saben de la seva existència i a vegades el consumeixen massivament. O sigui, hi ha milions de visualitzacions de cada batalla, de cada campionat. Per tant, o sigui, tenim una porta oberta a la lírica i a la improvisació dels versos, que si com a docents no l'utilitzem és que no entenem absolutament res, perquè realment aquesta relació hi és. Ara, que és perfectible, com diu l'Alba, sí, que tu pots mirar críticament allò que està passant, sí, que segurament escrivint pots treballar molt més el que fas que no pas improvisant, i per tant hi ha un diàleg oralitat-escriptura interessant, segur, però obviar-ho, i des del teu pedestal dir no, perquè la poesia que jo escolto, vull dir Margarit i Ausias Marc, és la poesia que tu has d'aprendre, i això que estàs llegint tu, estàs escoltant tu, és una trufa. Pues em sembla una aproximació que afortunadament els profes no fan, però que seria un error garrafal fer-lo.
Llegiva el dossier del Pau Llong, que ja veiem que xerra i xerra molt i xerra molt bé, i l'Alba també. Aquesta imaginació activa i voluntària és la que volem estimular amb l'escriptura creativa del rap i serà útil per l'adolescent, no només per construir versos, sinó també per autodeterminar-se. El desenvolupament d'aquesta imaginació està íntimament relacionat amb la seva llibertat. Avui a l'Ofici d'Educar, el rap a l'aula.
M'eduques per ser lliure.
Aprofitar la música rap a l'aula és una oportunitat per reimaginar l'educació. Cristina Aliagas.
A veure, Pau, Alba, Carme, Mireia, que encara les tenim al telèfon.
Ostres,
si jo arribo a casa avui, tinc un de 9 i un de 16. A veure, com els hi explico jo això del rap a l'aula? A veure,
que no t'ho hagin d'explicar ells a tu.
No em foteu un rotllo, que sigui simple. A veure...
Jo crec que has de començar a rapejar, això? O sigui, els hi rapeges i després ho expliques.
El meu fill rapeja una mica.
Això que t'anava a dir, a veure si t'ho has d'explicar allà tu.
Sí. A veure, doncs el de nou, que no rapeja. Aquest què li dic? Perquè aquest està amb el reggaeton, imagina't.
Bueno, pues posa-li coses que t'agradin a tu. Escolta coses que t'agradin a tu i posa-li amb ell.
Però com li explico el rap a l'aula? A veure, centrem-nos.
Com li expliques? Bueno, és que crec que no és una cosa que s'ha d'explicar, crec que és una cosa que s'ha de fer i s'ha de practicar, i que en la mesura que ella estigui en una aula on es faci un taller d'aquest tipus, pues ja el gaudirà,
o
ja l'aprendrà.
O sigui, que he d'anar a l'escola i dir-li que facin el taller.
Ah, exacte, exactament.
Oi que sí, Carme i Mireia?
Ui, tant. A més, crec que una molt bona manera de transmetre el que és el rap específicament és tu fer-ho. Vull dir, si ells veuen que tu també rapeges, com a, en aquest cas com a docents, és com si tu estàs llegint, no? És el millor exemple perquè els teus fills o filles, alumnes, etc., s'enganxin a la lectura, doncs igual. Això de veure la teva
profe... Sí, m'esteu dient que jo he d'aprendre a rapejar.
M'encanta, sí, sí, perquè rapeja.
Vinga,
va,
feu-me un exemple, va, que tots que vosaltres heu fet el taller, va, feu-me un exemple, rapegeu, vinga.
Això els experts,
va.
Jo, l'Alba, les profes... Home, les profes, si se'n recorden del seu fragment que van rapejar, seria revolucionari. Que us en recordeu del que vau gravar, o què?
Home, sí, però la meva veu no crec que sigui la prova.
Home, jo crec que... A nosaltres ja ens sentit rapejant. A vegades hem de rapejar aquestes profes que tenim, jo crec.
Proveu.
Us esteu passant la pilota dels uns dels altres i aquí no rapeja ni Déu.
A veure, si el tingués a davant, l'aviam.
Les esteu posant en compromís,
mira,
eh?
Mira, no, però... piscina, que això és fantàstic. Això és fantàstic.
Vaig a buscar un parell de versos, a veure si en trobo. Va, vinga, ens atrevirem.
Va, mentrestant, vosaltres, poseu-nos una mica en sintonia. Va, rapegeu alguna frase, alguna cosa. Vinga, va, Alba, va.
La mamá sabe lo que es ser precaria, por eso le duele verme explotada. Tú calladita al fondo de la sala, no destaque chica y alegra esa cara. Somos de los barrios donde no limpian las calles, donde no van a la uni los chavales. De la periferia hasta hacer historia, nuestras referentes siempre fueron nuestras madres. Somos hijas de la luna y de la noche eterna, mi género no lo dicta lo que tengo entre las piernas. Necesitamos todo el entusiasmo, mujeres fuertes tomando el barrio. Somos herederas de Lisis, Trata y de la Safo.
Yeah.
Bueno, ha sigut molt rap, ha sigut d'ahir. Molt bé. I teníem assajant la Carme i la Mireia. Potser ara ja els hi costa, fer-ho.
Quan una profe agafa un taller i es posa a rapejar... O sigui,
és brutal.
O sigui, fa fum. O sigui, com a referent del grup fa fum.
Carme, sí. I Mireia, esteu a punt o sí. Ho deixem... Sí? Vinga.
Aviam, un segon.
Sense música, més a capella, us ho posem dificilíssim, però bueno.
Ei, però tingueu en compte que...
Tot, ho tenim en compte tot.
Tot,
tot. Dos cops, a la meva
Pau, vida. Va, Pau.
Però, sí, jo no recordo el seu fragment, si no les ajudaria. Va, tireu-vos a la piscina, va, som-hi.
Una estrofa que he trobat que... Vinga, va.
Va, fot-li.
Podeu riure si voleu, però...
Us farem pelles i coses.
Vinga, em llenço a la piscina.
Vinga.
Sense aigua, però vinga, som-hi. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su fan. Potser no té res a veure amb el rap.
Jo faig un fragment ràpid perquè es vegi que es pot rapejar en català, també, va. El savi no diu el que sap i el neci no sap el que diu. Per això callem i ells inunden on viviu de mots. El meu camí no és Siddhartha ni Lucky Luciano, és la RAF, una carta bomba on residiu tots. Que no es pot ser crític living la vida loca. Confonen tempos fugit amb sortir inflar-se coca i claca. La vida és curta i crema el sarcasme quan els que cantaven l'estac ens estan empresonant. Aquí.
Genial.
L'Alba s'alçava aquest cant.
Moltes gràcies.
Quin honor, joder.
Carme, Mireia, heu estat fantàstiques. Gràcies pel testimoni, per l'experiència, per compartir-ho i per explicar-ho, perquè això transforma, perquè altres poden fer el mateix que vosaltres, i clar que sí, comencem a canviar les coses. Gràcies, Carme, sí. Mireia, i gràcies també Pau Llong i Alba Martínez. Bueno, us he fet una mica de trecament,
al final. Ser, ens estava, encanta, no... ens encanta.
Però sou uns professionals.
Teníem el guió aquí i això no ho posava.
No, però és que, clar, m'ho he posat així.
És la gràcia,
Com a fàcil.
Tenim molt morro nosaltres, a l'aula molt més
ja
que aquí.
Nota, ja es nota,
ja
es nota. Moltes gràcies. Petons a tots.
Petons, moltíssimes gràcies.
I rap a l'aula.
I records a les nostres mares.
Això.
Vinga.
Moltes gràcies.
Adéu. Adéu. I acabem amb el resultat del taller de rima antifeixista que els joves del Pedrenyal de Palau Tordera van fer el 2016-2017 amb en Pau Llom.
escuela, paloma blanca, paloma mensajera, se escucha bombardeo.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Se habla catalán y yo no pienso tornar enrere.
Hermano, dame la oportunidad de expresarme. No pienses que soy un vulgar delincuente. Me he ido de mi país para buscarme un porvenir, pero por culpa de la gente no sé sonreír.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar d'avui, La Carlota i el sentit de la vida, de Deborah Friedman, ens ho explica el Jaume Centelles. Benvingut, Jaume.
Hola, què tal?
Què és aquesta
Escolta,
història?
La Carlota i el sentit de la vida, és el títol.
Sí.
La Carlota no és una nena. Pots pensar, ah, és una nena. I el sentit de la vida ja t'insinua de què va la cosa. La Carlota és un cuc de terra, que viu sota terra i es passa els dies, les setmanes, els mesos, abans... avançant i retrocedint, foradant, fent túnels, menjant les fulles seques, fent cagallons i esponjant el terra. Però un dia treu el cap i es troba un ratolí que li pregunta: però tot això, per què ho fas? El ratolí s'assembla molt a tu, Elisabet.
Ah, sí?
Sí, perquè tu sempre estàs amb aquesta pregunta a la boca. Per què? Perquè és la teva pregunta preferida.
Laia.
El per què. Doncs el ratolí diu: tot això per què ho fas? I li entra el dubte metafísic, no? De dir, ostres, per què faig jo totes aquestes coses que jo hi faig? I aleshores vaig esbrinar-ho i comença com un viatge pels voltants i va trobant-se diferents animals. Un esquirol, una guineu, una conilla, un os... I a tots els hi pregunta que per què fa el cuc, ella, la Carlota, per què fa el que fa. I ningú no li contesta, tots tenen altres coses. Jo ja sé el que faig, diu l'os, vaig anar a buscar mel. Jo ja sé el que faig, vigilo o cuido les meves cries. Jo ja sé el que faig, diu l'altre. Jo estic aquí perquè tinc gana i he de menjar-me algú. I així, no? I van passant els dies i no troba la resposta. Fins que de cop i volta se n'adona que allà als seus voltants ja no queda ningú. Ha marxat tothom. Coi, què ha passat? I aleshores un escarabat, petitet escarabat, s'atansa i li diu... Què em podries ajudar? Què et passa? Res, és que tinc gana i no trobo res. Llavors, dius, i tant que sí. Aleshores, se n'adona que tot el voltant, tot el terra, està dur. I aquest és el seu sentit. Per molt petits que siguem, com un cuc de terra que és insignificant, té una funció dins de la cadena tròfica que diuen, no? Dins de l'ecosistema, que... Llavors, la Carlota torna a perforar, torna a fer forats, torna a menjar fulles seques, torna a anar amunt i avall i torna a esponjar perquè puguin venir les altres bèsties al lloc on vivien. És molt bonic. Les il·lustracions són maques, la tipografia és negra quan estan a l'exterior i en blanc quan estan sota de la terra i unes aquarel·les precioses i boniques amb un missatge ecologista que, de tant en tant, s'agraeix. I també preguntant-se quin és el nostre sentit, no? Que per què fem les coses? Per què les fem? M'ha agradat molt. Seria per infants a partir de 4 o 5 anys i les il·lustracions, ja et dic, són a pàgines dobles, a sang, boniques, boniques de debò, aquestes aquarel·les.
La Carlota i el sentit de la vida, de Deborah Friedman. I a partir d'aquí, la pregunta d'aquesta setmana, que és... Jaume?
La posarem ben complicada aquesta setmana, que participa molta gent.
Sí, digues.
Quin animal és la Carlota?
Quin animal és la Carlota? Respostes a l'ofici d'educar @ccma.cat. Teniu temps fins diumenge. I felicitem els guanyadors del darrer concurs, el Marc i la família. Una abraçada, petons i aquest i el llibre que astronautes que van parlar al darrer concurs. I recordem la pregunta d'aquesta setmana, que és: qui és aquesta Carlota? Quina mena d'animal és la Carlota? Respostes a l'ofici d'educar @ccma.cat. I seguirem buscant el sentit de la vida.
El teu i el meu trobem.
Hem de seguir buscant.
Moltes preguntes.
Com aquest animaló que no volem dir qui és, que ho heu d'endevinar, d'acord?
Petons.
Gràcies.
Igualment, ciao.
Fer tonteries!
A El 29 d'abril és el Dia Mundial de la Dansa i en el manifest del ballerí coreògraf Pere Faura s'incideix en incloure la dansa al sistema educatiu per crear públics futurs i pel dret bàsic d'accés a la cultura i a la pràctica de les arts. Sentim el ballerí Guillem Vidal Ribas.
La inclusió de la dansa en el sistema educatiu formal ha estat una reivindicació històrica del sector que malauradament veiem que no s'acaba d'implementar. Aquí l'administració hauria d'assumir també la seva responsabilitat i segurament calen espais de formació, d'intercanvi, de cooperació entre artistes i personal docent, però se m'acut també que com a estratègia podríem mirar d'escoltar i observar què és allò que interessa als nens i les nenes i als joves. Fenòmens artístics i culturals com TikTok o les danses urbanes o la música rap o trap, al cap i a la fi queden molt més a prop segurament dels interessos d'aquestes noves generacions i alhora ens donen l'oportunitat als adults de fugir l'adultocentrisme i també d'aprendre alguna cosa pel camí.
I fins aquí l'ofici d'educar. La setmana vinent, educació i identitat de gènere. I acabem amb Salgamos de esta celda, premi del tercer concurs de hip-hop per la pau, amb el suport de Barsembrant. Sigueu lúdics, positius i alegres. Petons i fins a la setmana vinent.
Yeah, la Lion!
Roger Escapa, fins aquí un ofici d'educar.
Fantàstic, com sempre. Gràcies, Elisabet. Una abraçada.
8 de la mañana, no queremos despertar. En un mundo que solo nos ofrece desigualdad. Ha llegado el día, no nos van a silenciar. Paz, nadie nos podrá parar. Las fronteras que hay creadas nos consiguen limitar. Unas líneas en un mapa que nos quieren separar. Exigimos para todos la libre circulación. Estamos hartas de ver gente en los bajos de un camión.
Ya basta de justicia, nunca más nos callará. Salgamos de esta celda.
Solución, que mi color de piel sea más oscuro, claro, nunca va a determinar cómo debo ser tratado. Dices que sientes pena por la gente refugiada, pero luego por la calle les miras con mala cara. Insultas sin parar y no te quieres enterar de que tú podrías ser un inmigrante más.
Ya ni hablo de justicia, mai me danzo a la calla. Sortim d'aquesta gàbia i cridem la llibertat.
Todo esto siendo mujer todavía es más complicado. Su futuro con hijos o embarazadas, sin ninguna protección, con riesgo de ser abusada.
El feminismo será, de todas o no será. Todas compañeras, no nos importa el lugar. No más trata, no más mafias, lo vamos a denunciar. Mi cuerpo no es un objeto, tampoco tu propiedad.
Rosa o azul, a mí qué más me da. Juntemos los colores y morado nos saldrá. Color del feminismo, color de la igualdad. Luchemos todas juntas, ni una menos, ni una más.
Ya basta de justicia, nunca más nos callará. Salgamos de esta celda, gritemos libertad.
Libertad,
creemos entre todos una gran voz. Por todos nuestros derechos reclama aquello por lo que has luchado. La libertad que nos han quitado.
Pongamos de nuestra parte, debemos colaborar. Gota a gota crearemos un océano sin final. Todos creen que soy la típica en peligro, y si esta vez me dejas a mí elegir mi destino.
Ya ni hablo de justicia, me danzo a la calle.